En les últimes setmanes s'ha donat a conèixer l'empresa Ribera Salut per les seues males pràctiques on prioritzen el benefici econòmic a la salut de la gent. Però de Ribera Salut, els valencians i les valencianes ja sabem un poc de què va aquesta història, ja que tot va començar així. Ja, és més, des de la comarca de la qual vos estic parlant ara mateix. Per a parlar dels orígens de Ribera Salut i com el Botànic va revertir la situació quan va assumir el poder, hem convidat a Isaura Navarro, diputada de les Corts per Compromís i que va ser secretària autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic des del 2019 fins al 2022, quan va ser nomenada consellera de Medi Ambient. Búnker barraqueta, frescoreta, macho alfa, estafaveta, l'altra dreta, que teta con de queta. Què tal, Isaura? Com estàs?
Hola, molt bé.
Bueno, la pregunta per començar és què és Ribera Salut, no?
Bueno, Ribera Salut és un conglomerat que se crea per a guanyar diners i una de les coses que nosaltres a la que nosaltres enfrontem quan estem en l'oposició com a Compromís és a la situació que n'hi ha, que tenim un problema en la nostra comunitat. En el CIR és molt evident, però s'estén molt, molt més enllà del CIR. El cas de Torrevia també és flagrant, en el que tens una empresa que gestiona la sanitat pública i està dedicada exclusivament a fer pasta. I clar, això a mi me fa gràcia que ara en Madrid estan parlant-ne i en totes les televisions i com si fora una novetat. Això nosaltres així ho denunciarem una i altra vegada. I perquè tots els passos que dona Ribera Salut com, a l'hora de triar, bueno, de facturar per la gent que té en el territori assignat i per la gent que va allí per qualsevol cosa i mos facturaven aquestes persones com a SIPs nous que s'afegien i ens exigien pagar-los. Després que feien més proves de les que tocava, després que tenien un sistema de compra per a comprar més barato i de pitjor qualitat de lo que compràvem nosaltres quan nosaltres li ho pagàvem al preu que de millor qualitat. Després que les especialitats que han triat sempre són les especialitats que és per a fer moltes operacions i passar-li-les a la Generalitat Valenciana, és a dir, facturar molt en lloc de pensant en les especialitats necessàries per a la comarca, per a la zona en la que ha de donar el servei. Clar, des de la sanitat pública mai la visió és el negoci. Des d'una empresa sempre és el negoci. Aleshores, nosaltres ho denunciem una i altra vegada, els números quadren a soles si se fa d'aquesta manera i, sobretot, si tens un govern, com va fer Zaplana, en el que tu acordes a més un preu, vas pujant el preu i d'aquesta manera, i com s'està fent ja ara una altra vegada, per el mateix que ho feia en Zaplana, ara es diu Marciano Gómez i ho està tornant a fer, els està pagant en lloc d'un creixement de la càpita d'un 1 i pico, està pagant un 10% més, que mai s'havia pagat tant, està pràcticament duplicant el que se deuria pagar, és una absoluta butxeria. I d'esta manera està garantint el gran negoci de Ribera Salut. I això està passant en la nostra comunitat, perquè, clar, nosaltres és veritat que fèrem la primera reversió de tota Espanya en molt d'enfrontament, en molta tensió i en moltes dificultats. I a partir d'ahí s'han fet més. Però ara mateix la situació en el Vinalopó és tota la contrària. És garantir el negoci i el que està passant en Madrid és que no és més que la Espanya sencera escolte la seva manera de funcionar. És que no pot ser una altra.
Però, si em permets, per saber més o menys com funciona el tema, se fa un hospital i en comptes de posar metges, metgesses, personal sanitari, que són funcionaris ja siguen de carrera o interins o lo que siga, se li dona la concessió a una empresa privada. Tu me gestionaràs este hospital. I això se paga un cànon determinat o va passant factures o com funciona aquest sistema?
Bueno, ahí n'hi ha una cosa molt interessant, que és que en teoria n'hi ha una licitació en la que tu pactes un preu, val? Un cost. Però després n'hi ha un informe del Consell Jurídic Consultiu que se va fer en època del Partit Popular per una persona molt afina al Partit Popular, que era el que el presidia, en la que se determina que el preu per càpita s'actualitza en funció de lo que tu t'has gastat en la sanitat pública. I, a més d'això, està les persones que tu has atès que no siguen de la teua zona. O sigui, n'hi ha moltes qüestions de derivacions de cap a fora i cap a dins que després s'han d'equilibrar. I per això n'hi ha discussions respecte a quants diners se li endeuten a les gestores privades. Entonces, al final el que n'hi ha és un inici d'un preu que després se puja de distintes maneres a través de informes d'amics o gestors amics. Entonces, clar, nosaltres s'enfrontàvem, quan estàvem en el Botànic, sí que s'enfrontàvem i portàvem als tribunals aquestes xifres i, en canvi, estos estan pagant 10% més de lo que tocaria.
I, bàsicament, què és el que creus? Òbviament hi ha una ideologia darrere, no? Que és una ideologia, diguem, liberal, de que les empreses privades ho fan millor i més barat que el públic i per tant...
Jo crec que no va per ahí en realitat. Simplement és de donar de menjar als amics.
Això perquè... t'anava a preguntar. Què n'hi ha d'ideologia o què n'hi ha de fer negoci?
És que l'única ideologia que té el Partit Popular i Vox és donar de menjar als amics. És simplement el seure's i anar-se'n de dinar com fan i tenen, bueno, la família està en càrrecs del Partit Popular, són tres germans i dos estan en càrrecs del Partit Popular i l'altre era el gestor de Ribera Salut. Vull dir, és que és un entramat d'amistats que no els importa com se dona el servei d'atenció sanitària. Això no és un problema per a ells. De fet, en la gestió pública, la part que és de gestió pública, sabem que està sent absolutament desastrós. Les llistes d'espera, tant quirúrgiques com d'atenció primària, estan disparades. N'hi ha municipis que tenen els centres d'atenció primària que estan a 45 dies per a que te veig el metge de capçalera, que això és una absoluta...
I al final això acaba col·lapsant també urgències, perquè, òbviament,
si
estàs fredat, si me dones una cita per un dia o dos... Venir a urgències, no? No vaig estar 40 i pico dies esperant d'anar al metge.
Ara és impossible. És que per qualsevol cosa que necessites, sigui una recepta, sigui que te veig alguna cosa que t'està passant, però clar, la solució no pot ser que te'n vagis a l'hospital ni que te facis un segur privat perquè per algo tenim un sistema sanitari públic. Aleshores, és tot, és que no els importa i aquest és el gran problema que patim en aquesta gent.
I a més, en un condicionant que hem parlat moltes vegades amb Francesc Gamero quan ha vingut, que és el tema de l'infrafinançament, de pagament del deute que tenim ahí, que és quasi més o menys el pressupost de sanitat. És a dir, que quan s'ha de gestionar la Generalitat, el pressupost de la Generalitat Valenciana, n'hi ha que anar com se puga, no? Intentant avançar com se puga perquè les coses estan mal econòmicament, clar.
Claro, però regalar diners a qui més té
claro.
Tampoc deuria ser la solució. Entonces, clar, si tu li estàs pagant més diners del que toca a empreses que ja són grans beneficis per a que els seus capos guanyen moltíssim més diners, pues la veritat és que al mateix temps el que tens és una desatenció, perquè si tots aquests diners tu els dedicares a contratar a més metges de capçalera i a més sanitaris en els hospitals, més personal d'infermeria, etc., pues donaries molt millor servei a la ciutadania i no tindries unes llistes d'espera com les tens. Si tu aquests diners els dedicares a que els mateixos metges que estan estigueren per les vesprades treballant com els teníem nosaltres en el Botànic, que fèiem les peonades, tot això, els reforços, que és que la gent estava de matí de vesprada i d'aquesta manera baixàvem les llistes d'espera, doncs les coses anirien molt millor. Però a ells això no els interessa perquè ells estan derivant a les clíniques privades, estan multiplicant els beneficis de les empreses de gestió privada i fent que la gent pues, se'n vagi a un sistema privat en lloc de millorar l'atenció pública.
I a més, que jo suposo que dins de la seva visió de governar, que és fer el mínim possible, quan més d'aquestes coses estiguen en mans privades, menys me cal fer el cap, no?
Bueno, és que en una de les coses que sempre hem denunciat de la gestió privada és que és una deixadesa de responsabilitat, perquè quan el personal depèn de tu, com a Generalitat Valenciana, tu t'has d'encarregar, t'has de seure, negociar en ells i gestionar i dir, bueno, pues tu vas així, tu vas allà. En canvi, quan ho fas, ho deixes tot en mans d'una empresa, te despreocupes, li pagues uns diners i ja està. Entonces estàs deixant, o sea, no estàs atenent, no estàs controlant, no? Com se presta un servei tan important com és la sanitat i acaba en mans privades i les mans privades fan pues, lo que diuen els àudios, que és lo que més convinga a guanyar més diners i ja està.
Com, a veure, com qualsevol. No crec que siga una novetat. Vull dir, les empreses privades, el seu principal al·licient és guanyar diners i quan més diners se guanya i arribar a la màxima eixa de guanyar diners. I clar,
òbvio.
Vostès estan jugant el xoc de volem guanyar diners. No, ni una altra manera.
Exacte.
N'hi ha alguns estudis o realitzareu algun estudi comparatiu en si era més econòmic fer l'atenció des de passant les licitacions privades o directament públiques? Això se va estudiar?
Això està molt estudiat. N'hi ha estudis, per exemple, jo recordo un de Comissions Obreres que feia l'anàlisi, deia que sempre la gestió pública és molt més econòmica. Però bueno, això és molt senzill en qualsevol cas, perquè bueno, n'hi ha també un informe del Tribunal de Comptes, té un estudi molt interessant al respecte en general, entre no tant en sanitat com en general entre el públic i privat, i el que deia és que, clar, mínim n'hi ha un 10% que és el benefici empresarial. Entonces, a banda de que tu pagues menys als treballadors i treballadores,
clar, que el benefici pot eixir per ahir de dir jo vos oferís que este servei, però els meus treballadors cobren menys, la qual cosa és molt perversa, també.
Claro, sí. Entonces tu tens a treballadors i treballadores que guanyen menys diners que en la pública, que fan més treball perquè les ràtios són diferents i entonces han d'atendre a més persones, ¿vale? I després tens a una persona intermitja que és el jefe de l'empresa que vol guanyar diners, clar? I li has de pagar uns sous. És a dir, estàs generant ahir una sèrie de sous de persones gestores que estan per damunt de qui gestiona l'hospital.
Clar.
Perquè De La Rosa no gestiona l'hospital. De La Rosa gestiona l'empresa.
De quina manera guanyem més diners?
El conglomerat empresarial. Aleshores, i aquesta persona reclama un sou molt elevat. Molt elevat. Aleshores, pagar aquest sou es fa a costa dels diners públics del servei en pitjor qualitat de la ciutadania.
Clar, que així també jo crec que hi ha una de les coses que se diu, no? Que no, és que en el públic els sous són millors, no sé què. Dic, bueno, jo penso en els dirigents de les empreses aquestes que segurament cobraran molt més que el president d'Espanya o que el president de qualsevol comunitat autònoma o que l'alcalde. Vull dir, és gent que cobra molts més diners.
Acaba d'eixir un estudi d'UNICEF, crec que era, que diu que de les grans empreses guanyen 100 vegades més que la mitjana dels treballadors espanyols. 100 vegades més. Els executius de les grans empreses.
Això són milions, ja estem parlant de milions d'euros a l'any.
Exacte.
I ja per acabar un poquet del tema d'explicar que era Ribera Salut, quan vosaltres entreu al Botànic teníeu una idea clara que era revertir aquestes licitacions i que els hospitals tornaren a fer-ho a ser públics, no? Jo conec el cas més del Cira, el de la Ribera, perquè és on vaig i ara és públic. Com va ser aquesta tasca?
Pues, va ser una tasca complicada i perquè no s'havia fet mai. I una cosa és que tu facis la reversió d'un servei xicotet de 5-10 treballadors, no? I una altra és de tot un hospital. o un área de salut. Aleshores, era moltíssima gent i era complicat i, a més, era un compromís que tenia compromís amb la ciutadania i teníem molt clar que ho havíem de fer per una qüestió també, com dic, de salut i de garantir un bon servei. Aleshores, i a més n'hi havia que entrar ahir perquè, clar, és el que te comentava de la deixadesa, que és que ahir mai havia entrat realment s'havia entrat, perquè qui havia estat decomissionat ni mirava, el nomenava el Partit Popular i ni mirava cap a dins, cap a lo que allí se feia. I entonces era una qüestió d'entrar i veure com estaven les màquines, com estaven els quiròfanos, els serveis que se prestaven, si eren els que se demandaven en la comarca o no. Clar, tot això n'hi havia que fer-ho. I clar, era llevar-li molt de benefici a Ribera Salut, i Ribera Salut, vamos, va fer una campanya contra el Botànic tremenda, tremenda, va pressionar moltíssim i n'hi hagueren moltes tensions. Però, des de luego, des de al més al nivell, diguem-ne. Però, des de luego, nosaltres ens mantinguérem i aconseguirem que això anara endavant i crearem el marc jurídic per a fer-ho. Un marc jurídic en la llei de salut de la Comunitat Valenciana, que no existia i se va incorporar com quedaven els treballadors i treballadores en base a la jurisprudència, que n'hi havia en aquest moment. Pues, com dic, en molta tensió en tots els sectors possibles, econòmics, i donarem passos endavant. I, bueno, jo crec que ahir de tota aquesta batalla n'hi ha una persona que va patir especialment les conseqüències, que és Mònica Oltra.
Jo, i sé, si vols, el deixarem per a un altre programa més endavant. I no res, i ja per acabar este, que ja se passem de temps, què està fent vosaltres? Vau fer les reversions, molts hospitals tornen a ser públics quan s'acabaven les licitacions. A més, suposo que seríeu els primers en fer-ho. El PP va ser el primer en començar a privatitzar tot això així en València i vosaltres els primers en dir no, pues, això ha de ser públic. Què està fent ara el... Nosaltres en el programa li diguem el satànic. Què està fent... Què està fent els satànics, perquè ja portem almenys tres o quatre. Què està fent en sanitat ara mateixa? Marciano, el conseller Marciano.
Bueno, el conseller Marciano Gómez el que està fent és tot el contrari. S'ha negat a la reversió de l'hospital que corresponia perquè s'acabava també el contracte, i el que està fent és incrementar la privatització. Està derivant a clíniques privades, inclús una del seu germà, derivant, però en una escalada tremenda, i garantint el negoci de les privades.
Sí, perquè això és una espècie de privatització un poc encoberta, en el sentit de jo no dono el servei que fa falta per a la ciutadania, però després, per a reduir les llistes d'espera, vos derive a els plans de xoque, no? Crec que li diuen, vull dir, això era prou usual abans en el PP ja de derivar.
No han existit mai i són normals. Una altra cosa és com els gestiones i com tries on remitisses a la gent. Claro, perquè el que s'està fent és una manipulació dels plans de xoc precisament per a beneficiar a les empreses que ells decideixen. I això és, com tu dius, és molt malèvolo. Però és que aquesta gent és malèvola en la gestió dels nostres interessos i són realment perillosos per a la nostra salut. I la veritat és que ahí estan els números, ahí estan les conseqüències de la seva gestió, i com sempre, pues mira, haurem de tornar nosaltres i arreglar-ho com ja vàrem fer, perquè nosaltres incrementarem en el personal sanitari si arriben a ser 15.000 persones més, s'enfrontarem a tota una pandèmia que va ser una situació molt, molt, molt complexa. I ja hem vist, pues, la comparativa és molt senzilla, no?, de com gestionarem així, de com gestionarem, per exemple, en la Comunitat de Madrid.
Molt bé, jo crec que fins ací hem arribat. Moltes gràcies, Isaura, per vindre. I pronte contactarem amb tu, perquè se mos ha quedat pendent del tema Mònica Oltra. Moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Acabes d'escoltar Búnquer Barraqueta, un spin-off de la Comunitat Valenciana. Este programa ha sigut possible gràcies a l'aportació dels nostres patrocinadors i patrocinadores a l'Aixeta. Si ens vols ajudar, ho pots fer buscant-nos a l'Aixeta com a Podcast pel Valencià.